Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Amb la possibilitat del rebrot com a taló de fons, el taulí es prepara per tenir clar com actuar en cas que la corba de contagis de Covid-19 torni a créixer. Un grup de professionals de l'hospital treballen en la redacció d'un pla de contingència nou que els marqui el camí a seguir si la pandèmia repunta. El doctor Salvador Navarro, qui va ser membre del comitè de crisi del taulí durant la crisi sanitària, ha dit al Cafè de la Ràdio que el document s'ha de validar dimarts vinent, dia 14 de juliol. Navarro ha afegit que serà una bona eina de cara a un possible augment dels casos de coronavirus, un aspecte sobre el qual, al seu parer, continua havent-hi molta incertesa.
És una malaltia que l'hem après de cop, com vostès han fet aquest resum, a partir del dia aproximadament 7 de març, una malaltia que no coneixíem, una malaltia que ara coneixem una mica més, però sí que tenim una incertesa del grau de contagis, el grau de possibilitat d'un rebrot. Això és una incògnita per tots.
El centre sanitari de la Gran Via va estar a punt del col·lapse el mes d'abril quan es va assolir el pic màxim de pacients ingressats a les instal·lacions, un total de 634. Una situació que s'ha aconseguit reconduir i en aquests moments només hi ha 3 malalts amb el virus hospitalitzats al taulí. El passat, el present i el futur del coronavirus ocuparan bona part del Notícies Migdia, però aquest divendres tenim més temes.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Sabadell ha presentat un total de 46 al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès.
Les esmenes pretenen incidir especialment en la millora de la xarxa de transport públic de la comarca, així ho destaca l'alcaldessa Marta Ferrés.
El transport públic és evident que agafa un pes essencial doncs, en el que és aquest Pla de Mobilitat i, per tant, que és un dels eixos vertebradors, i ho veureu també en l'àmbit de les al·legacions, doncs, que nosaltres fem, sobretot per millorar aquesta qualitat del transport públic i que és per nosaltres importantíssim, sobretot a l'hora que ens relacionem també, en final, amb la Gran Metròpoli i amb la resta del Vallès. I, per tant, amb aquesta gran àrea, que al final són un pols en l'àmbit ciutadà, econòmic, en l'àmbit industrial i, per tant, també laboral.
Entre les actuacions que l'executiu fixa com a prioritàries hi ha estacions de Renfe, Castellarnau, el Taulí i la Gran Via amb la Rambla o enllaç amb la Ronda Oest i la B-124.
El projecte musical de la sabadellenca Marfaios opta els premis del festival Rootstock Music que se celebrarà aquest cap de setmana a França. Faios està nominada a la categoria de millor artista. Es pot votar per la seva candidatura a través del web del certamen. I el Sabadell disputa avui el segon i últim partit d'entrenament previ a l'estrena al play-off.
Si la setmana passada el rival era el Sant Andreu, aquest vespre a les 7 serà l'Europa qui passarà per la nova Creu Alta. A partir de les 2 al programa Hotel Suís en parlarem amb l'exarlequinat Sergi Pastells, ara a l'equip escapulat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Portes del cap de setmana i ens interessa especialment la situació meteorològica per als pròxims 2 dies. Una previsió que ens acosta a l'Estil Figueres. Molt bon dia.
Hola, aquest divendres encara tenim intervals de núvols a punts de les comarques de Girona, també del nord de Barcelona, que esperem que amb el pas de les hores de la tarda es vagin trencant. També, per altra banda, creixeran nublades a punts del Pirineu i Prepirineu que podran deixar escapar ruixats i xàfecs puntualment acompanyats de tempesta, calamarsa i fins i tot d'intensitat forta. A la tarda també arribaran alguns intervals de núvols per Lleida que deixaran el cel molt ennuvolat en aquests sectors. De cara a demà, la jornada començarà amb més sol en conjunt, però es repetiran els ruixats i els xàfecs a punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu, i el diumenge tindrem altre cop una jornada que començarà amb sol, però es tornaran a repetir aquesta tarda marcada per la inestabilitat a la zona pirinenca. I de moment això és tot des d'aquí, el Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària catalana. Cap incidència, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Com es plasma tot això al transport públic? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes, pels desperfectes del temporal Glòria. I, finalment, destacar que avui divendres i demà dissabte totes les línies de metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram finalitzen el servei a les 2 de la matinada. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, adeu. Passen 5 minuts i mig de 2 quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Després que el Taulí hagi arribat a tenir 634 persones ingressades per Covid-19 i hagi comptabilitzat 364 morts pel virus, la situació s'ha reconduït i actualment fa l'activitat habitual d'un hospital qualsevol. Lluny dels pitjors moments de la pandèmia, únicament hi ha hospitalitzades 3 persones amb coronavirus, 3 positius que es van detectar després de l'arribada al Parc Taulí d'aquests pacients per altres patologies. L'experiència adquirida durant aquests 3 mesos i escaig fa que els professionals i la infraestructura hospitalària estiguin molt més ben preparats per fer front a un possible rebrot de la malaltia de cara a la tardor. Així ho ha subratllat avui el doctor Salvador Navarro, membre del comitè de crisi del Taulí durant la pandèmia.
Si vam estar preparats quan no estàvem preparats, doncs ara que tenim aquesta experiència, estem molt preparats per fer-ho.
El doctor Navarro ha passat avui pels micròfons del Cafè de la Ràdio, on ha explicat com s'ha hagut d'adaptar l'Hospital de Sabadell a mida que s'agreujava la pandèmia.
La crisi sanitària, de fet, va obligar a reconvertir l'activitat del Taulí, que va arribar a estar totalment dedicat a l'atenció de pacients Covid, arribant al pic màxim el 3 d'abril passat. En el seu moment va ser possible gràcies a l'aplicació d'un pla de contingència que va permetre habilitar noves dependències, com ara les noves plantes d'urgències, encara en obres, en una UCI o als hospitals de dia. Sembla que tot plegat queda ja molt lluny, però els responsables del Taulí no viuen aliens a possibles rebrots del virus que els experts situen cap a la tardor. Per això, i amb tota l'experiència adquirida, s'està elaborant un nou pla de contingència que s'ha de validar el pròxim dimarts per saber quin serà el full de ruta a seguir si hi ha una nova allau de casos positius de Covid-19. Salvador Navarro, membre del comitè de crisi del Taulí.
De quina manera podem, i ho estem dibuixant ara, tancarem un pla de contingència dimarts proper, el dia 14, en el qual inclourem això, o sigui que encara no està decidit quin és el nombre de malalts que decidirem obrir una altra vegada la primera o la segona planta on va estar la UCI, si és que ha de ser de UCI, si és que ha de ser de llit convencional de planta, això ho estem acabant de decidir ara.
En paral·lel, l'hospital ha tornat a la seva rutina diària i torna a acollir visites i intervencions quirúrgiques. Les menys urgents havien quedat paralitzades durant la pandèmia i això ha fet que les llistes d'espera, un dels mals endèmics del Taulí, tornin a créixer. Des de l'hospital, però, ja s'està buscant la manera de posar-hi remei. El doctor Navarro, que també és cirurgià, ha explicat que estan valorant la possibilitat d'obrir quiròfans durant el mes d'agost, cosa que habitualment no passa, així com també operar els dissabtes.
I al cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes assegura que el brot de l'octubre només és una suposició i que el més greu seria si els casos tornen a créixer a partir del gener. Aleshores, el coronavirus coincidiria amb la grip, una situació que pot complicar la detecció de les dues malalties i fomentar una saturació del sistema sanitari. Són declaracions del Cafè.
I si ens arriba al mateix temps que la grip, que això vol dir entre Nadal i finals de gener, el problema seria molt gros, no només perquè no sapiguem el que té el malalt, sinó perquè vindrien molts malalts alhora. La grip, ja et dic que fa moltíssims pacients que tenen malaltia, no estan greus la majoria, però el primer dia de febre que de 40 i que el malalt no es troba bé, has d'assegurar-te quin dels dos virus té. I això seria una complicació important.
Comparant el coronavirus amb la grip, Cervantes també ha explicat que només ens hem de preocupar per aquestes malalties quan tenen un índex de convertir-se en epidèmia.
Cervantes també ha detallat que actualment s'estan realitzant moltes més proves diagnòstiques a Sabadell i que, malgrat tot, la majoria de nous casos que es detecten són aïllats i no s'ha de patir per nous brots. De totes maneres, considera important detectar els casos asimptomàtics i lleus per la seva potencialitat infecciosa, sobretot per com la malaltia ha fet estralls entre la gent gran.
Si hem de donar algun missatge a la gent jove, no és tant que es preocupi per la seva salut, sinó que no porti aquest virus als demés. Tota gent jove té una gent gran al seu voltant, La gent jove té pares, tenen avis, i segur que quan els hi preguntes no tenen cap interès en passar aquesta malaltia a la gent gran. Aquesta informació l'han de tenir molt clara.
Per altra banda, s'ha mostrat optimista de cara als nous brots, ja que considera que ara estem molt més ben preparats per fer front al coronavirus. Per exemple, amb l'Hospital Temporal Vallès Salut, que pot ajudar a no saturar el taulí, o els tractaments que ajuden a reduir la durada i les complicacions de la malaltia.
I després de 2 mesos ingressat a la unitat de cures intensives i 30 dies més a planta del taulí, el sabadellenc Marc Gil va rebre l'alta i s'està recuperant de les diverses seqüeles que li ha deixat el coronavirus, com per exemple la dificultat per parlar o les afectacions de moviment. Sense cap patologia prèvia, en Marc il·lustra amb la seva experiència les conseqüències que pot arribar a tenir el virus. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia. Marc és tècnic d'ambulàncies del SEM i a les primeres setmanes de la pandèmia va treballar a primera línia fins que va començar a manifestar-se els primers símptomes de la malaltia i el van ingressar a l'hospital. Amb 34 anys ha estat un dels pacients que ha estat més temps hospitalitzat per coronavirus a Sabadell. Un dels moments més crítics que ha viscut a l'hospital van ser les 2 parades respiratòries que va tenir. Després de l'experiència viscuda, vol compartir amb la població un missatge, sobretot per conscienciar especialment els que frivolitzen en les repercussions del virus. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Això no és una broma i estic aprendre en sèrio. Això no té edat. Tant és una persona de 60 anys com de 30. Feu cas, no és una broma. Jo he estat molt crític i tinc 34 anys, vull dir que sobretot mascareta i protecions.
Malgrat haver superat la malaltia, el jove arrossega algunes afectacions, com per exemple la dificultat per parlar, diversos temblors o les alteracions del gust i l'olfacte, que ara tracta de superar fent rehabilitació i també recuperant la seva vida i la seva força a casa.
Déu-n'hi-do el testimoni del Marc Gil, però és que segons dades del Departament de Salut a Sabadell s'han arribat a registrar fins a un total de 2.130 casos de coronavirus des de l'inici de la pandèmia. El 7 de març es notificava el primer cas a la ciutat, un professional del taulí, que hauria viatjat a Itàlia, país on s'hauria contagiat. El coronavirus es va estendre ràpidament per la ciutat, però ho va fer per igual en tots els districtes i barris. Quina ha estat l'afectació de la Covid-19 a les diferents àrees bàsiques de salut a Sabadell? Ens ho explica l'Helena Molista en aquest reportatge.
El coronavirus ha arrasat amb gairebé tot a la nostra vida. En primer lloc, la salut, però l'economia o la vida social i cultural també han rebut. El virus, però, s'ha comportat igual en tots els barris de Sabadell? La resposta és clara, no. Hi ha districtes i barris que s'han vist més afectats. Primer de tot, cal tenir clar quins són els paràmetres per medir l'afectació del coronavirus als barris. Treballarem amb les àrees de salut bàsiques de la ciutat decretades pel Departament de Salut. Aquestes àrees tenen com a referència els diferents centres d'atenció primària de Sabadell. El medidor serà la taxa estandarditzada de casos positius per cada 10.000 habitants, és a dir, la taxa de contagis que ens permet comparar per igual els diferents barris de la ciutat sense tenir en compte les diferències de població entre aquests. Analitzem, doncs, com ha sigut aquesta afectació del virus a la ciutat. Al mes de març, el coronavirus arriba a Sabadell. En un primer moment es publica que el primer contagi arriba d'una persona que havia viatjat al nord d'Itàlia, zona de risc, aleshores, i s'havia contagiat allà. Ara, però, una nova tesi s'imposa. La doctora Gemma Navarro, epidemiòloga del taulí, defensa que quan es va decretar aquest primer cas, el coronavirus ja transitava de forma comunitària per la ciutat.
No va haver uns primers casos amb un origen epidemiològic de viatge. Molts dels casos era perquè hi havia ja una afectació comunitària, la gran majoria de casos.
Un cop estès per Sabadell, l'afectació és clarament desigual entre les diferents àrees bàsiques de salut. A hores d'ara, l'àrea que ha patit més contagis per nombre d'habitants és la 3A, corresponent al barri de Can Uriac. Per contra, l'àrea de salut 7, la corresponent al districte 7, és la zona de la ciutat que menys contagis ha patit. Perquè ens fem una idea de la diferència, a Can Uriac la taxa estandarditzada se situa sobre 132,45, mentre que la del districte 7 és de 71,45. Els casos comptabilitzats hospitalitzats fins ara, que a Nuriac és de 267. La doctora Navarro explica per què aquest barri es podria haver contagiat més gent.
En Nuriac la gent és no més sociable, viu més, bueno, està més al carrer, hi ha més contacte entre la població, que a la millor Gràcia, on la gent és al ser un barri més cèntric, però bueno, és un barri cèntric, tampoc. També a millor va la gent allà a passejar i després se va a su barri, que tampoc és el barri, pot ser. O sigui, està clar que aquesta malaltia ja es propaga molt pel contacte i per la proximitat, i si hi ha distanciament es manté, bueno, no hi ha tant contagi, i si no hi ha tant aquest distanciament social que s'està parlant, hi ha més, amb qual podria ser una de les raons.
Seguint mirant la taxa estandarditzada, en segon lloc hi trobem l'àrea de salut 4B, la corresponent al barri de Can Rull. En aquesta zona la taxa actualment és de 115 i s'hi han detectat 153 casos. Una altra àrea on s'han detectat al llarg de la pandèmia una gran quantitat de casos és al centre i a Sant Oleguer, amb 38 i 250 casos respectivament. En les últimes dues setmanes a Sabadell s'han detectat 26 casos nous de Covid-19. Les àrees on s'han detectat més casos és al centre i a Sant Oleguer, mentre que a Nuriac i al districte 7 no s'han detectat cap nou cas en els últims 15 dies. La doctora Navarro, epidemiòloga del Taulí, assegura que actualment a Sabadell no hi ha evidències d'un rebrot.
Lo que és l'hospital, l'atenció primària, ara molts estan arribant a l'atenció primària perquè són casos més lleus. Això és veritat, estan detectant casos més lleus. Jo l'atenció primària no ho sé, però no s'ha fet a l'hospital, portem 3 setmanes que cap.
Actualment la majoria de casos que es registren són lleus. Per què?
En general les malalties són, tens un percentatge molt gran que és leve, o sigui, poques símptomes, i un percentatge, bueno, algunes no tant, però bueno, i un percentatge, però aquesta és així, molts casos que són lleus i pocs que són greus. Què ha passat? Que al principi es van detectar perquè es detectaven, perquè eren els que es venien a l'hospital, perquè són els que es trobaven malament i no hi havia temps per fer a la resta de població de dir, bueno, el que tens un poc símptomes, doncs queda't a casa perquè no et podem fer cap prova, perquè no tenim proves, perquè no, o perquè, bueno, hi ha molts casos, només podem atendre els greus. Ara estem més tranquils i ja es pot atendre els lleus i són els que s'estan detectant.
Els experts apunten que serà la tardor quan arribarà aquesta segona onada de grans contagis. L'epidemiòloga del Taulí confia en que no serà tan forta o impactant com la d'aquesta primavera, ja que afirma compten amb els recursos necessaris per parar-li els peus.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Deixem de banda l'epidèmia del coronavirus i la seva evolució per parlar d'altres qüestions. L'Ajuntament de Sabadell ha presentat 46 al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès, centrades principalment en potenciar la xarxa de transport públic ferroviari i millorar la xarxa viària a la comarca. A més, amb caràcter general, han demanat que es posi data a les intervencions previstes i que es convidi al Ministeri de Foment a formar part del pla, ja que moltes actuacions són de la seva competència. Repassem algunes de les prioritats del govern local. Diverses propostes van dirigides a Renfe i a la millora de la línia R4. Elena Molist, bon dia.
Bon dia, sí, la màxima prioritat és que es construeixi l'estació de Can Llong, un equipament que s'ha hagut de defensar després que Renfe argumentés que no tindria prou volum de viatges. Alhora es proposa que s'incloguin dues noves estacions al traçat, una a l'Hospital de Sabadell i una altra a l'encreuament de la Gran Via amb la Rambla. L'alcaldessa Marta Farrés n'explica l'objectiu.
De la mateixa manera que tenim una xarxa de ferrocarrils de la Generalitat que a efectes pràctics ens acaba funcionant com una línia de metro en un tros de la ciutat, ens agradaria implementar doncs, un nivell, i creiem que s'ha d'implementar per la quantitat de volum de població que tenim a Sabadell, un model similar a desenvolupar en el temps per part del terreny.
També s'ha proposat augmentar les freqüències de pas dels combois a l'R4 i que arribi fins a l'aeroport. Encara sobre enllaços ferroviaris, es proposa que els ferrocarrils arribin fins a Castellà i es continuï amb el projecte de crear una línia pel túnel d'Horta.
Tot plegat emmarcat en la millora del sistema tarifari.
Que es comencin a fer estudis per considerar zona única, el continu, Sabadell, Barberà, Badia, Castellà, Polinyà i, per tant, considerat zona 1. I també considerar zona 1 única els viatgers doncs, de Sabadell a Terrassa, que ens sembla que és l'altre element
El govern també defensa les construccions de la Ronda Nord i la Ronda Vallès, però demana que tinguin el mínim impacte ambiental.
Sobre el disseny del tram urbà entre Terrassa, des de la B40 i Sabadell cap a la C58C, es proposa que sigui cobert el seu pas per la ciutat. També serà cobert l'enllaç del ramal de la C58 fins la B124, la carretera de Castellà. Alhora es proposa la construcció de la Ronda Sud i el disseny definitiu de la Ronda Est.
I apartat algunes millores a la connexió dels polígons industrials i el trasllat de mercaderies, també destaquen les propostes per moure's en bicicleta.
A dins de la ciutat es proposa implementar bicibox, aparcaments segurs per a bici, així com millorar els accessos a les estacions de bus i tren. Pel que fa a les connexions, es demana prioritzar vies ciclistes entre Sabadell i Santa Perpètua, amb Castellà i amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
Però qui no està d'acord amb l'Ajuntament de Sabadell sobre la necessitat de construir el túnel d'Horta és la Plataforma Socioeconòmica per la Promoció del Vallès, Fem Vallès. L'entitat se suma a la proposta de Foment del Treball i demana prioritzar la construcció d'un túnel a l'alçada de Vallvidrera abans que optar pel d'Horta. Asseguren que aquest traçat estalviaria 15 minuts de viatge i seria més curt i menys costós que l'alternativa a través d'Horta, la qual suposaria, diuen, molt més recorregut i un major cost. 10 minuts per arribar al punt de les dues. Més informacions en format més breu. La Fiscalia de Sabadell manté obertes 5 diligències penals per la gestió de la pandèmia a les residències de gent gran. De la mateixa manera, en l'àmbit civil es mantenen obertes un total de 25 diligències genèriques a l'àrea de Sabadell.
Pel que fa als procediments judicials, la Fiscalia ha informat dels mateixos que fa dues setmanes. Continuen oberts dos procediments als jutjats de Sabadell, un d'ells per desatenció i falta de tractament, i un altre als de Cerdanyola per presumptes delictes de falsedat en document oficial i omissió del deure de socors.
Els exàmens de la selectivitat han acabat fa tot just una estona.
1.200 alumnes de Sabadell s'han sotmès aquests 4 dies de testos que s'han tancat a 2:15 amb les proves de Biologia, Cultura Audiovisual, Grec i Tecnologia Industrial. Els exàmens s'han fet aquest any a les instal·lacions del campus de Sabadell, però també als instituts Pau Vila, Joan Oliver, Jaume Viladoms i a l'Escola Sagrada Família.
Ciutadans demana que s'intensifiquin els treballs de manteniment del bosc de Can Deu, especialment a la zona de Vallhermoso.
La formació taronja assenyala aquest tram de la zona forestal a causa de la seva proximitat amb els habitatges i els blocs de pisos. A més, destaquen que la manca de seguiment dels processos de reforestació ha provocat el creixement de males herbes. De la seva banda, l'Ajuntament recorda que gran part dels boscos de Can Deu depenen de la Fundació Caixa Sabadell 1859, a qui faran un requeriment per tenir cura de l'espai. En qualsevol cas, l'administració local ha explicat a Ràdio Sabadell que Cipo ja ha reprès els treballs en aquesta zona que es van aturar durant l'estat d'alarma.
Temps ara per a la cultura. The Marfaios Project, el grup musical de la sabadellenca Marfaios, està nominat a l'Artist Award del Rockstock Music Festival 2020. El festival se celebra aquest cap de setmana a França i la sabadellenca necessita tots els vots possibles per coronar-se com a guanyadora d'aquest premi. La mateixa Marfaios explica com ha rebut aquesta nominació.
Em va arribar molt per sorpresa el dissabte. Vaig rebre un correu electrònic, em va fer moltíssima il·lusió. Després no vaig poder dormir dels nervis. I la veritat és que també amb moltíssima il·lusió i moltíssimes ganes, doncs vam estar preparant tot el material, uns vídeos que ens van demanar d'actuacions, a més d'una sèrie de promocions per les xarxes socials.
Fallos actualment es troba immersa en la gravació del seu primer disc en solitari. Si voleu votar perquè la cantant sabadellenca s'endugui aquest premi, ho podeu fer a través del web del festival rootstockmusic.com. I ara també és un bon moment per informar-vos de diferents propostes per aprofitar un cap de setmana que arriba carregat de molta cultura, diversitat i també solidaritat. Opcions i activitats per a tots els públics. Apunteu!
I arrenquem amb la sala La Fresca, un petit oasi per tornar a gaudir de les arts en família després del confinament. La directora de la sala, Eulàlia Rivera, explica la idea del cicle que neix per tornar-nos a retrobar abans de les vacances.
Pensem que la ciutat també ho necessita. No ha estat molts mesos sense arts escèniques i creiem que hi havien de ser. I també perquè creiem que com a sala teníem també l'obligació de fer un acompanyament a tots aquells artistes del país que s'han quedat també parats.
Per això ens proposen l'espectacle magiquíssim de l'il·lusionista Sergi Boca. circ i màgia enmig d'una atmosfera misteriosa per al públic que no deixarà indiferent. El mag entra escena realitzant l'aparició d'una sinfonia de coloms. Després d'aquest incident màgic, cartes, papers i cordes seran protagonistes per endinsar els petits en el món de la màgia i també de la il·lusió. Serà a les 7 de la tarda al pati del Casal Pere IV. I marxem el dissabte, així que agafeu-vos fort perquè torna una nova edició del cinema d'autocinema amb un clàssic del terror, Viernes 13. Es tracta d'una proposta dels organitzadors del Festival de Cinema de Terror de Sabadell no apta pels més porucs. Un total de 100 persones podran gaudir d'aquest clàssic del cinema a la gran pantalla sense sortir del seu vehicle gràcies a la iniciativa inclosa dins la programació cultural d'estiu de l'Ajuntament de Sabadell. Recordeu, la cita serà a les 10 de la nit a l'aparcament del bosc de Can Deu. I diumenge us proposem un bany solidari perquè precisament la bassa recollirà fons per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'edició d'enguany ve marcada per l'excepcionalitat de la Covid-19. Els fons recaptats a tot Catalunya es destinaran a les diverses iniciatives que organitza la Fundació Mollet al llarg de l'any per aturar l'impacte de la malaltia que, segons les últimes dades, afecta un total de 9.000 persones a Catalunya.
La Banda Municipal de Barcelona té un missatge per a tu. Que vol dir que ja pots reservar el teu abonament. Com? Ah, afanya't! Troba't amb la banda a l'Auditori Barcelona. Troba't amb la música.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Últims minuts del Notícies Migdia que dediquem al repàs de les informacions més enllà de la ciutat. La xifra de casos positius de coronavirus ha pujat en 774 en les últimes 24 hores, cosa que deixa la xifra global de contagis en els 75.141.
D'aquests, 338 són a la regió de Lleida i 280 a la zona del Segrià. De fet, la xifra de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida ha tornat a pujar en les darreres hores i ara se situa en 84, dos més que el dia anterior. Així n'ha informat Salut, que també ha especificat que el nombre de pacients ingressats a l'UCI es mantenen en els 11. A la regió hi ha actius un total de 16 brots del virus, 12 dels quals tenen origen en empreses hortofrutícoles. D'altra banda, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 204 nous casos, 8 menys dels sumats fa 24 hores.
Encara sobre el Segrià, el president del Col·legi de Metges de Lleida, Ramon Mura, ha assegurat que la corba de casos de coronavirus a Lleida és ara mateix com la del març.
En declaracions a RAC1, Mura ha explicat que, en canvi, no hi ha tants casos greus perquè la mitjana d'edat dels infectats és 15 anys inferior a la de fa 3 mesos i els 80% són asimptomàtics.
I pel que fa a les morts per coronavirus a Catalunya, les funeràries n'han reportat una més, 4 menys que dijous, i la xifra total és de 12.607. La mort correspon a la regió sanitària metropolitana sud. Canviem de qüestió. El rei emèrit Joan Carles I hauria retirat entre el 2009 i el 2012 més de 100.000 euros al mes en bitllets del compte suís on tenia més de 60 milions d'euros.
Segons publica el Confidencial, aquests diners els hauria rebut de la Casa Reial de l'Aràbia Saudita i el rotatiu assegura que són els que el 2012 Joan Carles va transferir a un compte de Corina Larsen i que ella va dir a la justícia de Suïssa que li havia donat per amor. Aquests diners, en bitllets bancaris que no s'haurien declarat mai a la hisenda espanyola, s'haurien destinat a despeses quotidianes i no tan quotidianes de la família reial, com ara viatges o regals.
Nadia Calviño ha perdut la cursa per presidir l'Eurogrup. L'irlandès Pascal Donohue s'ha imposat en les votacions.
L'endemà, la vicepresidenta econòmica ha assegurat que tenia paraulats 10 vots i ha afegit que algun ministre de Finances se n'hauria desdit al final. Tot i això, ha rebutjat que la seva derrota estigui vinculada al fet que Unides Podem formi part del govern.
I acabem al Parlament de Catalunya, que no ha reprovat la gestió de les residències per part del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, després de 3 empats a 65 vots.
Ha estat gràcies a l'abstenció de la CUP i els vots en contra de Junts per Catalunya i Esquerra, els dos grups proposants, Ciutadans i Partit Popular Català, i ha votat a favor. Els populars també havien proposat que el Parlament constatés la irresponsabilitat política del govern amb la gestió de les residències, però tampoc ha tirat endavant després d'un triple empat a 65 vots a favor i en contra.
30 segons per les dues, marxem. Fins aquí a un Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.